la tarda de l'inici d'aquesta sessió, ja que una transacció d'una moció presentada i finalment aprovada per tots els grups i que tractarem al final de l'hora del dia d'aquest ple, doncs ha fet que la secretaria hagués de preparar les còpies pertinents de la moció tal com ha quedat amb la totalitat i d'aquí doncs aquest inici amb retard de la sessió. També excusar la no presència del regidor Isaac Guilà, que es troba fora del poble i que ens va avisar doncs, de la seva impossibilitat d'estar avui en aquest ple. Començant amb l'hora del dia, el primer punt és l'aprovació, si escau, de les minutes o actes de les sessions del ple de la corporació següents, l'ordinària del dia 28 de maig del 2009.
No sé si hi ha alguna esmena a fer o alguna cosa a dir en quant a l'acte.
Si no hi ha res a dir, doncs el donem, si us sembla, aprovada per unanimitat.
Aprovem per unanimitat, sí.
Passem doncs ja a l'apartat número 2, l'àrea de control, 2.1, és donar compte dels acords adoptats pel ple de la corporació.
En aquest cas es dona compte els acords que figuren a l'acte del 28 de maig de 2009 que s'ha repartit a tots els membres corporatius.
El 2.2 és donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
En aquest cas es dona compte dels acords adoptats i que figuren a les minutes d'actes que s'han repartit també tots els membres de la corporació, corresponents a les sessions dels dies 13, 19 i 26 de maig, 3, 16, 25 i 30 de juny i 7 de juliol.
La tercera donació de comptes, el punt 2.3, és donar compte dels decrets i resolucions del Parlament.
En aquest cas es dona compte des del decret 255 de 4 de maig de 2009 fins al decret 407 de 30 de juny. Com sempre, el llibre de resolucions de l'alcaldia està a disposició dels membres corporatius que el vulguin consultar.
I en aquesta quarta i darrera donació de comptes, el 2.4, donar compte de l'estat d'execució del pressupost 2009.
En aquest cas, l'estat d'execució és des de l'1 de gener fins al 30 de juny i que de forma consolidada té uns drets reconeguts nets de 2.257.659,65 i unes obligacions pel que fa a l'estat de despeses de 2.727.172,32.
L'apartat 2.5 de l'àrea de control són les informacions d'alcaldia. En aquest sentit, dir que aquest equip de govern, i així entenem també, i esperem que la resta de membres d'aquest consistori, doncs un rebuig absolut contra els atemptats que hi ha hagut a Calvià, a Mallorca, en el dia d'avui, i en aquest sentit també fer-ho extensiu a qualsevol acte de violència. Pensem que les idees s'han de defensar per vies pacífiques i de diàleg. En aquest sentit, proposem que demà a les 12 del migdia es faci un minut de silenci en record d'aquestes noves víctimes, esperem ja les darreres d'actes terroristes. En aquest sentit, també informar de que, segons ens ha arribat des de la Direcció General de Transport de la Generalitat, a finals del mes de setembre es posarà en funcionament la integració tarifària a les zones pendents de les comarques del Bages i el Berguedà. Això comportarà que Navàs entrarà a formar part del sistema tarifari integrat a l'àrea de Barcelona. La mesura representa un important estalvi pels usuaris del transport públic que disposant d'una àmplia gamma de títols integrats diferents, la T10, la T50-30, T+, T-familiar, T-trimestre, T-jove, T-dia, suposo que amb llenguatge que molts que utilitzeu el transport públic a l'àrea metropolitana doncs ja deveu conèixer. Aquest sistema tarifari integrat permetrà que l'usuari pugui utilitzar l'autobús, tant l'urbà com l'interurbà, el tren, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe Rodalies, el metro o el tramvia amb un únic bitllet sense que això comporti una despesa addicional. La implantació d'aquest sistema s'ha anat fent de manera progressiva a mesura que els operadors del transport públic han incorporat la tecnologia necessària. Així mateix, els títols integrats es podran adquirir a una àmplia xarxa de punts de venda, a les estacions ferroviàries de metro, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies, a les estacions d'autobusos interurbans, a les terminals del Servicaixa, als estancs i als establiments de travesses i loteria i finalment també amb els quioscos de premsa. També voldria informar, en relació a l'incident que va protagonitzar diumenge passat a la tarda dues empreses funeràries a Navàs, on els primers perjudicats van ser la família del difunt. Aquí públicament reitero la petició de disculpes i faig arribar una vegada més el nostre condol. Voldria explicar quina ha estat l'actuació de l'Ajuntament. En primer lloc, des que es va tenir coneixement del problema, un regidor de l'equip de govern, concretament Antoni Claramunt, va estar al costat de la família intentant trobar la solució més ràpida al conflicte d'interessos contraposats. Va mediar entre les funeràries i els familiars que van ser els verdaders perjudicats de l'incident. L'alcaldia va estar sempre al corrent del problema i en contacte directe amb el regidor. El motiu de les desavinences entre les dues funeràries es centrava en el fet que el fèretre del difunt no podia entrar al tanatori particular de l'empresa que el gestiona, donat que l'empresa a qui se li van encomanar els tràmits era una altra de la competència i aquesta s'havia presentat a les portes del tanatori sense haver contractat aquest servei. Davant aquesta problemàtica entre les dues funeràries, l'equip de govern sempre ha tingut clar que el tanatori és privat, però el servei és universal. Per tant, les dues empreses han de tenir establerts uns protocols d'actuació que agilitzin aquests tràmits i no es tornin a reproduir aquestes situacions tan desagradables que s'allunyen de l'ètica humana i només es mouen per interessos comercials. En aquest sentit, des de l'equip de govern hem instat a l'empresa titular del tanatori i als serveis jurídics de l'Ajuntament per tal que acordin un redactat de reglament que clarifiqui l'ús d'aquest servei i eviti en el futur uns fets que no volem que es repeteixin. Referent a l'arranjament del tram malmès de la carretera de Castelladral a Serrateix, que pertany al municipi de Navàs, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona havien trobat una fórmula per resoldre el problema, però finalment els informes jurídics de la Diputació van fer-los desestimar la proposta. Davant aquest fet imprevist s'ha hagut de replantejar la solució del problema, que passa per presentar una nova proposta a la Diputació amb l'objectiu que l'arranjament del tram de la carretera es pugui fer aquesta mateixa tardor. Una nova línia d'ajuts a la que la Diputació se'ns ha compromès d'incloure'ns podran resoldre, per fi, aquesta situació de precarietat viària. En una altra ordre, dir que per tal de facilitar i escurçar les distàncies dels grups desplaçaments interurbans, millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat, properament el carrer Pau Casals tindrà doble sentit de circulació en el tram entre els carrers Sant Cugat i Ali Bei. En aquest tram, l'aparcament de vehicles es farà pel costat nord del carrer. Concretament, aquest canvi agilitzarà la sortida de vehicles de l'aparcament del pavelló que accediran al passeig de circunvalació de forma molt més directa. Properament començaran les obres de remodelació de les actuals pistes de tennis, que han arribat a un estat de deteriorament força important i es fa necessària una actuació urgent. Com ja sabeu, l'Ajuntament va encomanar un projecte per reformar aquestes instal·lacions esportives i alhora dotar-les de nous elements que diversifiquin la pràctica esportiva. Ateses les inquietuds socials i esportives referents a aquesta obra que ens han anat arribant, l'equip de govern ha decidit proposar en aquest mateix ple l'aprovació d'una modificació de crèdit que permeti assumir una modificació del projecte que possibiliti la construcció de dues pistes de tennis en comptes d'una de sola, tal i com es projectava inicialment. Creiem que aquesta modificació pot ajudar a motivar encara més el jovent que practica aquest esport i els infants que s'hi vulguin iniciar sense bastar potencial a l'aposta que fem per un nou esport al nostre poble com és el pàdel. I ja per acabar, dir que volem fer un reconeixement al grup escènic Navàs, a qui les entitats culturals han distingit amb el Premi Flama a la Cultura Popular, una entitat que va reprendre l'activitat l'any 1984 i que fins a dia d'avui ens ha deixat un bagatge de més de 50 obres de teatre representades i moltes hores de felicitat. El grup escènic ha acumulat una bona colla de premis en diferents certàmens i reconeixements arreu de Catalunya. Dirigits per Josep Maria Simó, en Art de fer riure i plorar, seran els convidats d'aquesta Festa Major 2009 perquè ens ajudin a fer un pregó i potser alguna cosa més ple de bon humor. Passarem, doncs, un cop llegides les informacions d'alcaldia, a l'apartat 2.6 de l'àrea de control, que és la contestació de preguntes.
En el primer apartat fa referència als precs i preguntes formulats a la sessió plenària anterior, que en aquest cas va ser un únic prec formulat pel senyor Joan Bertran del grup municipal d'Esquerra Republicana referent a la disconformitat sobre la manca de contingut rellevant dels plens d'aquest Ajuntament. Pel que fa al subapartat segon, preguntes formulades abans de la sessió plenària d'avui, hi ha hagut una única pregunta formulada pel grup municipal Més Navàs que diu així. Diu, pel que sabem, sembla que hi ha hagut canvis en el sistema de fer els pagaments per part de l'Ajuntament a proveïdors i d'altres. Voldríem saber quins són aquests canvis i quin és el mecanisme que segueix en aquests moments.
Aquesta, si us sembla, la contesto jo mateix, en el sentit que és clar que en un moment d'una delicada situació financera de les corporacions municipals, i en especial del nostre Ajuntament, la rigorositat pressupostària és una prioritat que ha de prevaldre per sobre de les altres. És per això que aquesta alcaldia ha delegat en el regidor de l'àrea econòmica, el senyor Antoni Claramunt, la gestió del pagament de proveïdors i d'altres. Els xecs segueixen sent signats pel tresorer, el secretari i aquesta alcaldia, però sota la supervisió i seguiment directe de l'àrea d'economia. Passaríem doncs a l'àrea de personal. En aquest sentit tenim 6 apartats a l'àrea de personal, que són aprovacions del reconeixement de triennis de treballadors de règim laboral, els 5 primers, i de funcionari de carrera, el 6è. És per aquest motiu que, com hem fet altres ocasions, però no, això no vol dir que no us hagi de demanar l'opinió, si veieu és que hi hem de poder-les tractar totes en un sol bloc.
Si és així, el còmput de serveis prestats i triennis fan referència a la treballadora senyora Montserrat Safont, directora de l'Escola Bressol, senyor Pere Arnalot, de la Brigada de Serveis, el senyor Fred Riera, arquitecte tècnic municipal, la senyora Núria Girbell, netejadora, i la senyora Mireia Echeverria, tècnica OADL. I pel que fa a l'apartat de funcionariat, reconeixement de serveis a la funcionària de carrera, senyora Elisabet Potran.
Per tant, si anem a fer alguna cosa o un comentari a fer, si no, doncs passem a votació. Vots a favor d'aquestes 6 propostes.
S'aproven per unanimitat.
Per tant, passaríem ja directament a l'àrea número 4, l'àrea d'Economia i Finances, apartat 4.1, aprovació, si s'escau, del compte general corresponent a l'exercici de 2007.
En aquest apartat, el dictamen que formula el regidor delegat justament de l'àrea d'Economia i Finances, pel que fa a les qüestions a resoldre, diu així: primer, aprovar el compte general del pressupost de l'exercici de 2007, que inclou tant el de la pròpia entitat com el de l'organisme autònom municipal patronat de la residència d'avis, a l'organisme autònom municipal Navàs Comunicació i de la societat mercantil Serveis Municipals de Navàs, integrat pels comptes i estats anuals que consten a l'expedient i que han estat informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquesta corporació local i exposat al públic pel termini previst a l'article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals sense que s'hagi presentat cap reclamació. Segon, l'aprovació del compte general a què fa referència a l'acord anterior s'entén sense perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Cuentes i de la Sindicatura de Comptes en virtut d'allò que disposa l'article 212.5 i 223 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. I tercer i últim, tramet un exemplar del compte general de referència al Tribunal de Comptes de Madrid i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l'article 223 del text legal esmentat anteriorment en aquest dictamen. No obstant això, el ple de la corporació resulta.
Per defensar aquest punt, cedeixo doncs la paraula al regidor de l'àrea, Antoni Claramunt.
Amb la presentació dels comptes generals 2007, que són els primers que han validat els serveis d'assessorament comptable de la Diputació de Barcelona, s'acaba un exercici que va començar amb la presentació del pressupost el mes de setembre del 2007. El novembre del 2008 es van donar compte de la liquidació al mateix ple de la corporació. El passat mes de juny, la Comissió General de Comptes hi va donar el seu vistiplau sense fer-hi cap observació digna de ser ressaltada. A continuació, com és preceptiu, es va procedir a l'exposició pública, va ser consultada pels ciutadans sense cap informació ni fet destacable i, finalment, avui em pot presentar-los a la consideració del ple de la corporació per la seva aprovació definitiva. Evidentment, com no podia ser d'altra manera, els comptes generals no han sofert cap variació en respecte a la liquidació del pressupost presentat el novembre del 2008. Per tant, l'Ajuntament de Navàs, resultat pressupostari, més 44.323,28, romanent de tresoreria, menys 188.566,39. Organisme autònom municipal Navàs Comunicacions, resultat pressupostari, més 1.309,76. romanent de tresoreria, més 3.087,24. Organisme autònom municipal, residència d'avis de Navàs, resultat pressupostari, menys 2.873,19, romanent de tresoreria, 97.078,92. El servei municipal de Navàs, pèrdues de l'exercici, menys 3.236,44, a compensar amb beneficis futurs.
Hi ha alguna cosa, algun comentari a fer sobre el respecte? Sí, sí. Bueno, estem davant del compte general de l'any 2007. Evidentment, bueno, pues, portem un retras considerable, un any en concret. Ja ho hem dit diverses vegades, se'ns ha dit que s'estan prenent mesures per tal de que això no torni a succeir i que els anys propers doncs, anem escurçant aquest temps i esperem que així sigui. Però ens agradaria fer una mica de memòria, no? De quan es van presentar els pressupostos d'aquest any. No sé, els d'Esquerra, quan vam veure els pressupostos, que recordem es van presentar al setembre, vam veure que eren uns pressupostos pues, realment que dèiem pues, Déu-n'hi-do la capacitat que té aquest Ajuntament, no? la capacitat financera que té, perquè realment es preveien uns ingressos molt importants. I si recordeu, nosaltres vam dir, home, tenint un Ajuntament com tenim, amb aquesta capacitat de generar diners, no enteníem perquè s'invertís tan poc, no? Perquè hi haguessin tantes mancances en el poble quan hi havia una capacitat molt alta per generar uns ingressos i que per tant no ens havia de fer por invertir i arreglar coses que estaven pendents quan es disposaven o hi havia previsions de disposar de molts diners. I per això vam votar en contra d'aquell pressupost, perquè vam creure que era molt conservador, preveien uns ingressos que nosaltres a priori creiem que eren certs i vam pecar de gent, però creiem que eren certs per una raó molt simple, perquè el pressupost es va fer al setembre i els ingressos importants d'aquell any ja s'havien fet, i que per tant no enteníem, no veiem, no creiem que pogués l'Ajuntament fer un pressupost amb uns ingressos que ja s'havien fet i que els falsegessin, que posessin uns ingressos molt més alts dels que ja s'havien produït. No estàvem sobre fets consumats ja, no? I vam dir, no, nosaltres donem per bons aquests números, i per tant vam defensar aquesta postura. I si recordeu, doncs, ens vam explicar, intentar pedagògicament explicar per què veiem que l'Ajuntament s'estava quedant enrere i tenint aquesta capacitat perquè no invertia, no? Vam explicar de la noia de les sabates, que em sembla que ens pot quedar la memòria a tots, no? Però quina sorpresa tenim quan se'ns presenta la liquidació ja al novembre, que ja ho vam avançar, que per cert vam demanar el per què, no se'ns va contestar, i ara tenim el compte general i veiem que no té res a veure els ingressos que s'havien pressupostat amb els ingressos que es van efectuar aquell any, amb el terrible agreujant de que la major part d'aquests ingressos ja estaven fets, i per tant no estàvem parlant d'una previsió, sinó que era senzillament mirar el que s'havia ingressat. I crec que val la pena dir les dades, no? De l'impost de béns immobles, no? Vam dir-ho ja el dia de la liquidació. 265.000 euros de diferència. Calendari fiscal del 2007. A l'impost sobre béns immobles es podia pagar des del 2 d'abril fins al 5 de juny. O sigui, el 5 de juny era l'últim dia per pagar a l'impost de béns immobles. El pressupost es va fer al setembre. Teníem de saber quina quantitat. Per què vam posar? Per què vau posar que es cobrarien 265.000 euros més? I 265.000 euros són molts diners. S'havien cobrat com a molt tard el dia 5 de juny. Impost de vehicles, 198.000 euros. L'impost de vehicles s'havien de pagar entre el 2 de març i el 2 de maig. El dia 2 de maig s'havien cobrat. El pressupost estava al setembre, 198.000 euros. Quina és la raó? Crec que s'hauria de dir. Jo creia que en la presentació dels comptes generals s'explicaria. Demanem que s'expliqui. Les escombraries. La taxa per recollir d'escombraries s'havia de pagar com a molt tard el 5 de juny. 200.543 euros de diferència. Un 40%. No ho entenem. No entenem per què. No entenem el per què d'aquestes desviacions tan altes. No sé, tampoc volem semblar l'oposició tiquismiquis de que, com que no quadra per... És que són molts diners. Estem parlant de molts diners. En la mateixa liquidació ja ho avançàvem el novembre. També ho vam dir. I no se'ns va respondre. No se'ns va respondre al·legant que en aquell moment ho vam dir en un moment de precs i no era... I no... Clar, no hi havia un punt en concret, només es donava compte en aquell, no? Però... Si sumem el que vam dir, no? El romanent de crèdit, no? Que és el romanent de crèdit, sí. Si sumem els ingressos pressupostats i li traiem les despeses reals, o sigui, el que havíem dit que cobraríem, el que realment, i li restem el que hem pagat, el que hem pagat, tenim una diferència d'1.689.000 euros. 1.689.000 euros. Es podria pagar l'ampliació de l'Ajuntament, 700.000 euros. Es podria pagar l'urbanització del nou parc, 800.000 euros, i sobrarien diners per pagar fins i tot el magatzem de sota la piscina. I això en un any que, repeteixo, el pressupost es va fer al setembre. Creiem que això és, bueno, no sé, la veritat. Els números ho diuen tot per si sols i són unes diferències abismals. Podríem dir que no té importància, perquè al fi i al cap, bueno, doncs aquests diners, doncs, com que tampoc es van fer les despeses que hi havia pressupostades, que vol dir no fer les despeses pressupostades, vol dir que, per exemple, no es va comprar uns terrenys per l'institut, o no es va fer la gespa del camp de futbol en aquell moment, o no es va fer el parc urbanístic, o coses d'aquest tipus, eh? Vull dir que són coses importants, eh? Què demostra? Demostra la poca rigorositat. La poca rigorositat en què es fa el pressupost, i llavors, clar, sense el pressupost, que és una eina bàsica, com es pot fer tot l'altre? Fa un moment parlàvem de que en aquests moments de crisi hem de tindre rigorositat pressupostària. Totalment d'acord. Aquesta, per això, és la rigorositat pressupostària? De que ens equivoquem d'1.600.000 euros? Aquesta és la rigorositat pressupostària? De què parlem en un moment de crisi? I em sembla que hauria de caure la vergonya, perquè és que no pot ser. I el 2007 amb més càrrega perquè es va fer al setembre, però s'ha anat repetint any rere any. No, evidentment que no hem fet el compte general del 2008, però és que potser no serà tan exagerat, però segur que passarà. El 2009, no sé com defensareu l'increment que heu pressupostat que ja vam anunciar en el pressupost de l'impost de vehicles, no? No sé, si hem demanat les dades i no se'ns han facilitat per problemes personal, diguéssim, no? Crec que, no sé, no... Estem molt decepcionats, creiem que és una barbaritat i creiem que no amaguem més el cap sota l'ala i que ens contesteu el per què. Per què passa això?
És Navàs, alguna intervenció en aquest punt?
Sí. Ara, després del que ha dit el Joan, com que ja tindrà molta feina, nosaltres ho direm massa res. Sí que és veritat, doncs, que s'hauria d'intentar ajustar els terminis, però sembla ser que s'està fent, però també fora important i més important, doncs, és ajustar els números, no? I això La veritat és que nosaltres sorprendre'ns no, perquè ja és el que vam dir el dia de l'aprovació del pressupost, per tant, nosaltres de sorpresos no n'estem.
Bé, jo per la importància que té, em voldria centrar bàsicament en els comptes generals 2007. Especialment amb el romanent de tesoreria i en particular de l'Ajuntament. En el ple de setembre del 2007, en una intervenció del senyor Joan Bertran d'Esquerra Republicana, es va centrar també, entre altres temes, en el romanent de tesoreria i va dir textualment: si mirem la liquidació del 2006, la liquidació vindria a ser el resultat 2006, però no el del pressupost, sinó el que realment va passar el dia 31 de desembre del 2006. I es pot veure que l'Ajuntament de Navàs té un romanent de tesoreria negatiu aproximadament de 200.000 euros. Què vol dir això? Doncs vol dir, deia el senyor Bertran, que si l'Ajuntament el dia 31 de desembre cobrés tot el deute que li deuen, pagués tots els deutes que té i utilitzés els diners que ara té al banc, li faltarien 200.000 euros per pagar a tothom. Agafant aquest raonament, tan cert com real, resultaria, i sempre amb els comptes generals 2007 a les mans, que el 31 de desembre del 2007 l'Ajuntament li faltarien 118.566,39 euros, 91.493,72 euros menys que l'any 2006, per poder pagar a tothom. Això representa que hem reduït substancialment aquest resultat negatiu envers l'any 2006. I no solament això, sinó que la tendència a reduir-lo en els últims anys ha estat evident i constant. Puc anticipar amb totes les reserves del món i amb tota la precaució que vulgueu i més, el romanent de tesoreria de l'exercici 2008 segueix la mateixa tendència d'aquests últims anys. No obstant, aquesta tendència a la baixa que ens satisfà i que vol dir que fem les coses ben fetes, no em deixa de preocupar-me. I és per això que s'està estudiant la viabilitat de fer un pla financer que ens doni estabilitat. Per tant, demanar a tots els grups de l'oposició que ens facin confiança, que la nostra intenció no és altra que de mica en mica anar avançant correctament i regularitzant els terminis de la presentació de tots els actes d'aquesta àrea econòmica financera. Ho hem dit i ho farem, però per damunt de tot està el fet d'aconseguir el major benestar i la satisfacció de les necessitats dels ciutadans, tant en temps de bonança com en temps de recessió. Estem especialment compromesos amb la ciutadania. Se li rendeixen comptes dia a dia amb la nostra gestió i en cada ple ordinari donem a conèixer l'estat d'execució del pressupost per garantir la transparència de la gestió de l'equip de govern envers els interessos de tots.
Si em permeteu, jo en cap moment he dit que els devessin ara més diners que els altres, se'n deuen menys del que es devien, això és indiscutible, no? Però això no treu que això estigui ben fet. O sigui, si es deixen de fer moltes coses que teòricament, inicialment un les volia fer, és evident que els comptes generals sortiran bé. Primera cosa, o sigui, això no garanteix que el resultat d'un exercici sigui positiu, garanteix que s'hagi utilitzat de la manera més òptima. No és cap garantia. El que sí que garanteix és que s'ha fet malament és per veure una cosa que llavors no s'ha complert amb aquestes desviacions. Això sí que és una garantia de què no s'ha fet bé. Que s'ha fet fatal, m'atreveixo a dir, en aquest any. I m'agradaria que respongués per què hi ha aquestes desviacions tan altes. O sigui, el que s'ha fet malament és això. I en concret, per, per, per,
per centrar més la pregunta, no? De dir coses concretes. En aquests tres imports que he esmentat, per què es van ficar unes quantitats tan desviades de les reals quan ja s'havia fet? Jo crec que això és l'error principal. I no ens podem escudar és que digues que al final ja ho hem trampejat. De què ens serveix el pressupost? De què ha servit aquest pressupost? En temps de crisi és tan necessari com és tindre un pressupost per poder ajustar i poder saber en què estalviaré, que necessita saber què tens. Si no sabem què tenim, com podem saber què podem estalviar? Hem d'anar improvisant. Què passa si improvisem? Pues que potser estarem de sort i improvisarem bé, però la majoria de les vegades això no surt bé. Resultarà que ens gastarem els diners en coses que si ens ho haguéssim pensat bé haguessin sigut més profitoses en una altra cosa. Per tant, o que heu d'admetre que el pressupost no serveix per res i que per tant és un tràmit burocràtic i que sense el pressupost ja aconseguiu que hi hagi estabilitat i que per tant el pressupost ja no cal que ens hi dediquem perquè és una cosa que no li doneu importància, o dues, si li doneu importància, com és que es produïssin aquestes desviacions? La pregunta és clara i la resposta s'hauria d'anar en aquest sentit.
Bé, jo em prenc nota i no proper poem.
Jo no dic que el pot respondre l'antic regidor que hi havia en aquell moment, no dic, o el tinent d'alcalde o el qui sigui. Tots els regidors van estar presents el dia que es van aprovar els pressupostos, m'imagino que tots hi havien treballat i tots. I pot respondre que sí, no estic dient que... Jo entenc que el senyor Toni Claramunt en aquell moment no hi era, no li vull carregar el mort a ell, però crec que el dia dels comptes generals aquesta resposta hi hauria de ser, i com a mínim unes disculpes, perquè jo crec que s'ha enganyat el poble de Navàs. I nosaltres hi donem molta importància, i crec que és greu, perquè és que es perd la credibilitat de totes les coses, quan hi ha fets tan bàrbars, perquè és una barbaritat.
Amb les paraules que comentes, dona la sensació com si s'hagués previst unes inversions que estaven compromeses en base al pressupost i que per culpa d'això no s'han fet. O entenc que d'haver resultat allò positiu es haguessin pogut fer més inversions de les que inicialment estaven pressupostades.
No, o sigui, el primer problema és que els ingressos no es van apuntar als que hi havia, sapiguent una quantitat, es van fer molt més alts. Això és el que s'ha de respondre. Per què es va fer això? Quines conseqüències les podem deduir? Les conseqüències immediates d'aquell pressupost no és correcte, que per tant... Com veu deduir el que podríem fer? No? Com pots deduir quan tens una diferència tan alta? Aquell pressupost és inservible, diguéssim, no? Doncs la pregunta no és les conseqüències. Les conseqüències, bueno, les podem dir, però la pregunta és per què es va fer això? Per què? Sapiguem aquesta quantitat la sabíeu i la vau obviar. I ho veu carregar estrepitosament, no estem ja repetint les quantitats, són unes quantitats que fan por. Per què es van posar aquestes quantitats tan altes?
Jo crec que en el seu moment, quan es va defensar aquell pressupost del 2007, això ja va sortir, es deixava clar que el pressupost és unes previsions d'ingressos que un creu d'una manera fefaent que podrà ser que seran. I que, a més, el que estem fent amb la liquidació és d'alguna manera comptabilitzar quina va ser la realitat d'aquest fet econòmic. En tot cas, jo el que volia deixar molt clar és que aquí no hi ha hagut mai, des d'aquest equip de govern, cap voluntat d'enganyar el ciutadà. S'han fet uns pressupostos, s'han intentat treballar amb la regularitat que en el 2007 va ser possible, i entenem que l'experiència del 2007 ens ha curtit pel 2008 i ens segueix curtint en el 2009 per anar avançant cap a millorar això. Jo crec que aquí no estem defensant la gran meravella d'aquest pressupost del 2007. Entenem que el pressupost respecte a la liquidació ens alliçona perquè el 2008 això millorés i ens alliçona perquè el 2009 això millori. No estem defensant des de l'equip de govern una actuació magnífica, brillant. Els números són els que són, els presentem, els posem aquí en aprovació i, si més no, el que he dit també amb el punt anterior d'informació de l'alcaldia, una de les coses en aquests moments que estem posant per davant de tot i més amb la situació de crisi que estem plan en aquest moment és la rigorositat pressupostària i en aquests moments estem fent mans i mànigues per fer els ajustos pertinents en el sentit d'anar millorant en aquesta rigorositat. Quan em dius demanar disculpes, home, entenc que quan un d'una manera professional està gestionant una cosa, doncs un fa unes previsions i aquelles previsions per X motius es poden complir amb menys o menys sort. I a més, vull dir, els números que hi ha són números que és després que venen les liquidacions que les fan d'alguna manera ja consolidades en els seus números. Voluntat d'enganyar? Ningú. Però els pressupostos del 2007 amb els del 2008 van patir unes modificacions i les del 2009 tenen unes altres modificacions en base a buscar cada vegada aquest pas a la màxima rigorositat. Que no ens creiem el pressupost? En absolut, ens el creiem? Absolutament, absolutament. Res de llançar el pressupost, res de fer les coses d'esquenes al pressupost. Al contrari, cada vegada més a sobre la taula, seguiment del compliment pressupostari, juntes de govern contínuament, control de cada una de les regidories per si hi ha alguna desviació respecte al pressupost, i saben tots els regidors de l'equip de govern les controvèrsies que tenim a vegades en debatre doncs, qui estira més, qui estira menys de braç que la màniga, perquè volem que hi hagi aquest rigor, i el Toni Claramunt en aquest sentit és una peça clau, i ho era també el Toni López en el seu moment, per mantenir aquesta rigorositat. Jo és el que et puc contestar. Però, en aquest sentit.
Permeta'm, estàs parlant de previsió. Previsió. Previsió és quan un no sap una quantitat i preveu. I aquí pot haver-hi l'error, pot ser molt alt. Però és que en aquest 2007 no és previsió. O sigui, quan es va fer l'impost de vehicles, no estàveu preveient una quantitat. La quantitat ja la teníeu. No estàvem preveient cap quantitat. La teníeu. I tot i tenint-la, hi veu dir, hi ficarem 198.000 euros més. 198.000 euros més, vull dir, i només amb una, i no cal que la repeteixi totes, això no és previsió. Llavors, què podem entendre? Nosaltres entenem que amb voluntat es va enganyar. Amb voluntat, i si no, expliqueu, no parlem de previsió, parlem de per què es va fer això. Si no va ser per enganyar, per què va ser? Si una quantitat és així, jo ni dic ni poso una altra, en quina voluntat es fa? Nosaltres diem que es fa per enganyar. I estem molt empipats. Perquè és una falta gravíssima. I més quan no se'ns explica. No podem dir previsió. Un pot ser preveure que ens equivoquem de 200.000 euros, ja és un error. Però bueno, mira, però és que en el 2007 és que en el 2007 no és previsió. Llavors entenem que és voluntat d'enganyar.
Bueno, jo calaria ja el debat només fent una afirmació molt clara. Voluntat d'enganyar d'aquest equip de govern no n'hi ha cap ni un. Això vull que quedi molt clar. A partir d'aquí, les opinions totes són vàlides. Vull dir, aquesta és la vostra opinió i evidentment la nostra és absolutament contrària en aquest sentit. Si els regidors volen afegir alguna cosa més, i si no, doncs passaria a la votació. Per tant, doncs, vots a favor d'aquesta proposició, d'aquest dictamen.
7.
Vots en contra.
3.
Abstencions.
2. Per tant, el dictamen queda aprovat per majoria absoluta.
Seríem a l'apartat 4.2, que és l'aprovació, si escau, de la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per l'exercici 2010.
En aquest apartat també el dictamen de la regidoria delegada de l'Àrea d'Economia i Finances pel que fa als acords a adoptar. Diu primer, aprovar provisionalment per al curs 2009-2009 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 24, taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments musicals, que és en concret l'Escola de Música, que es modifica l'apartat 8è, que resumidament fa referència al cobrament trimestral dels rebuts. Segon, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 13, corresponent a la taxa de prestació dels serveis del complex esportiu municipal Leix, que en aquest cas es modifiquen les tarifes que s'especifiquen en l'article 6è i que consten en aquest quadre que veieu aquí, que té diferents subapartats per cada una de les modalitats de natació, de spinning, de lloguer de les instal·lacions, etc. També s'inclou les tarifes de les piscines exteriors. Tercer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la instal·lació de parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic, indústries al carrer, ambulants i rodatges, que fa referència en concret al mercat setmanal, que es correspon amb l'àmbit tarifari de l'article 6è i que es preveu 62 euros per metro quadrat i any i 31 per metro quadrat semestre. 6è, els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província sota els criteris següents. Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l'Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la quota tributària. I 7è i últim, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província, durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós pel que s'aprova la llei reguladora d'hisendes locals podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. No obstant això, el ple de la corporació acordarà el que cregui més a dir.
Per defensar aquesta proposta, dono la paraula a Toni Carme.
Bé, l'ordenança número 24, que fa referència a l'escola de música i també a l'escola de so, dir que el que fa referència a preus no es toquen. Hi ha aquestes escoles van per cursos i per tant el preu es manté els preus vigents. Amb el que fa referència a l'escola de música, es varia l'articulat d'ordenança en l'article 8è i diu: els alumnes que causin baixa a l'ensenyament contemplats en aquesta ordenança han de comunicar per escrit mitjançant instància presentada al registre municipal i sent els efectes següents. A. Els alumnes que comuniquin a la baixa se'ls girarà els rebuts corresponents a tot el trimestre en què caigui el mateix. En casos en què el pagament s'hagi estat realitzat a un sol cop, se'l retornarà la part proporcional al trimestre següent a la petició de baixa. Malgrat la norma del punt anterior, si la baixa es pot justificar degudament per motius excepcionals, previ informe favorable de la direcció del centre i si així ho accepta la Junta de Govern local, o una deixarà de pagar la quota trimestral corresponent des de la data de la comunicació. En els casos en què el pagament s'hagi estat realitzat d'un sol cop, es retornarà la part proporcional a la resta dels trimestres en curs. Quant a l'ordenança número 13, reguladora dels preus del complex esportiu, aquí l'única cosa que es fa és actualitzar les tarifes actuals de comú acord entre la regidoria i la concessionària, en cas del Jordi.
No, la regidoria de preus no tenen cap tipus de modificació, l'únic que hem fet és adaptar l'ordenança a les noves activitats que s'han fet a l'Eix, com la de training, les de pilates, equip boxing que no hi eren, aquestes les hem regulat. Hi ha una puja del 5% amb el tema del lloguer del Bas Gran, però tampoc afecta a les entitats municipals, perquè, com sabeu, estan subvencionades, l'Ajuntament cobreix aquestes despeses. I hem ficat també com a noves les entitats d'àmbit municipals, i aquí hi ha un error, hauria de posar entitats de fora del municipi, el tema del lloguer del Mas Petit, si ve algun col·legi extern i ens demana aquestes activitats. I hem inclòs, que no estaven incloses, tot el que eren les tarifes de les piscines exteriors, dins de l'ordenança que no la teníem coberta aquí. Si hi ha alguna pregunta, el Toni i jo us la podem respondre.
Una qüestió?
Ordenança, modificació d'ordenança número 20 en el seu article 6è i que fa referència al mercat setmanal i ventes amb boans. Aquí proposem al ple del consistori rebaixar la taxa que actualment és de 99,99 metre quadrat any i passar-la a 62 metre quadrat any i 31 al metro quadrat semestral. Això és degut de que en l'exercici 2007 la taxa aquesta era de 38,70 i degut a la modificació del catastre va passar l'any 2008 a 98 euros metro quadrat any. Aquí es havia d'aplicar un factor corrector que per error no es va fer, i evidentment la gent que fa ús d'aquest servei pues es van venir a queixar-se, van dir que realment estàvem molt a fora del que era els pobles veïns i que reconsideréssim aquest preu. Jo mateix em vaig posar en contacte amb tot de pobles de l'entorn i efectivament el preu estava molt per alt, no? I llavors vaig proposar a l'equip de govern i avui al ple pues, que es pogués igualar el nostre mercat als mercats de l'entorn que estan a la mitja de 62 euros metro quadrat. I aquesta és la proposta.
Opinió de l'Esquerra Republicana.
Volíem aclarir una cosa sobre un tema dels preus de sòl de l'eix. Hi ha una cosa que no entenem, que per exemple hi ha l'activitat dirigida, per exemple, de Pilates, que en definitiva aquí es cobren 39 euros, però és que fins ara és que igual és una altra cosa, igual és una activitat, és un extra, però fins ara això anava inclòs amb la quota de l'abonament, amb la quota general. Llavors, que hi ha activitats que es treuen de la quota general per cobrar-se part, ara?
No. Activitat dirigida pel grup reduït, que són persones que diuen volem una classe i volem ser 3, 4 màxim, i exigeixen quina quantitat de gent són, i després els cobren el 4 diferent, amb un horari diferent de la classe normal.
Que sigui una activitat...
I després el que fa és regular-se, perquè com que allò ho has de regular tot, doncs ho hem hagut de regular això. Perquè hi ha gent que els demanava fer-ho extra.
No, com que darrere ja ho explica, per exemple, les activitats aquàtiques que estan incloses a la quota general, i aquí no, d'allò, per això no...
Sí, per això posa el grup reduït, que no s'entenia que...
També el que veia, bueno, nosaltres veiem que està bé que es faci un esforç de no augmentar els preus, doncs, en el que seria la guarderia i l'escola de música, amb els temps en què estem, i que es faci aquest esforç de contenció de manera que no costi més diners en els navassencs. Respecte a l'eix, el que creiem és que s'haurien d'haver calculat les noves tarifes un cop coneguéssim el resultat de l'exercici, no? Perquè ja l'últim resultat, doncs, hi ha haver-hi controvèrsia, creiem que hagués estat millor calcular els preus un cop saps com aquest últim resultat, no? Perquè hi havia expectatives de que es deia que potser ara en aquest últim any, doncs, ja no hi haurien pèrdues, i que per tant això sí que les taxes venen determinades, sí que han de vindre determinades molt en funció de com van anant els resultats en aquesta instal·lació. Per tant, nosaltres creiem això, que hagués sigut més correcte. deixeu-nos dir també, parlant de l'eix, que parlant així amb gent del poble ens ha arribat uns suggeriments de dir que d'allargar el temps del que seria la piscina exterior fins que comenci el curs escolar, doncs es tanca molt d'hora i hi ha molts dies que encara es podria allargar i han dit no, doncs en farem ressò en el ple, no? D'allargar les piscines exteriors fins que comenci el curs escolar i d'obrir durant la festa major, que moltes famílies doncs, aquells dies doncs, hi anirien. I aprofito també de dir que es queixen també en les piscines exteriors del posar les tovalloles al terra que queden negres. La gespa no deu estar en suficients condicions i el fet d'estirar una tovallola en la gespa fa que quedi negre. No sé, res més.
No, una mica la demanda aquesta d'obrir la piscina més temps m'ha arribat. Molta gent parla de fins al 15 de setembre. La veritat és que jo he demanat amb gent que ha fet molts anys de piscina i he parlat amb l'empresa que gestiona l'eix i després de la festa major no va ningú a la piscina. L'any passat va ser totalment excepcional, va fer 5 dies de calor després, però és que no va ningú després de la festa major. I mantenir nosaltres hem de tenir una persona allà que ha de tenir el títol per estar a la piscina, l'ha de mantenir oberta, mantenir l'estructura, és molt car si realment la gent no l'ha d'utilitzar. I la veritat és que no s'utilitza. Abans, un cop acaba la festa major, la gent no va a la piscina. Aquesta és la idea que vaig transmetre, per això en una comissió de govern en vam parlar i vam dir que realment no tenia molt sentit. En seguirem parlant, però igual ho podem mirar i podem parlar, però és que no té sentit. O sigui, no va la gent després de la festa major a la piscina.
Més o més?
Dir que nosaltres entenem perfectament perquè no hi ha hagut els augments amb les taxes i que les taxes lògicament doncs, són per cobrir els serveis, no? I estem convençuts doncs, que tant el regidor d'Hisenda com el regidor d'Esports com l'ensenyament i els que els hi pertoquen han estudiat les taxes per tal d'intentar cobrir els pressupostos, tot i que tots sabem que això és difícil, però no només el d'esport, jo suposo que els altres també deuen haver fet el mateix i abans de posar aquestes taxes doncs s'ho deuen haver mirat també com han pogut, que si sortiran els números o no sortiran ja en parlarem, no? Però esperem que hagi sigut així.
Molt bé, sens dubte que és la voluntat de les regidories implicades en aquestes ordenances. Per tant, si us sembla, passem a votació. Vots a favor?
7.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
5. Per tant, el dictamen queda aprovat per majoria absoluta.
Passaríem dintre d'aquesta mateixa àrea a l'apartat 4.3, que és l'aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdits 1/2009.
També com les propostes anteriors, el dictamen en aquest cas també el formula la regidoria delegada de l'àrea econòmica i pel que fa als acords a adoptar, diu així: primer, aprovar i iniciar provisionalment l'expedient número 1/2009 de modificació de crèdits del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2009 de conformitat amb allò que disposen els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i 57 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa la gestió dels pressupostos dels ens locals resolent-se l'expedient als termes de l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de hisendes locals en els termes següents. Modificació de crèdits afecta única i exclusivament a l'Ajuntament de Navàs. Pel que fa a l'estat de despeses, es preveuen uns augments de 71.167 amb 28, unes disminucions de 1.345 amb 65 i, per tant, una consignació definitiva de 165.826 amb 28. Pel que fa a l'estat d'ingressos, dels majors ingressos recaptats dels pressupostats, la consignació definitiva és de 117.229 euros amb 63 cèntims. S'acompanya també en el dictamen el resum per capítols, tant de la consignació inicial com d'augments i disminucions i la final, que pel que fa a l'estat de despeses es situa a 7.787.321,86 € i pel que fa als ingressos 7.905.888,25 €. Als organismes autònoms, residència d'avis, no hi ha cap variació, ni tampoc a Navàs Comunicació ni a Serveis Municipals de Navàs. Per tant, els resums consolidats i agregats només es modifiquen en relació a les modificacions de l'Ajuntament, i en aquest sentit la consignació final del pressupost consolidat pel que fa a l'estat de despeses és de 9.272.788,67 € i pel que fa a l'estat d'ingressos de 9.488.433,98 €. Segon, o apartat B, seria transformar la inversió número 5/2009, anomenada remodelació de pistes de tennis i pàdel, en el sentit que tingui caràcter plurianual per a les anualitats 2009-2010, amb la següent distribució. El cost total és de 231.580 €, dels quals ja estan imputats a pressupost any 2009 137.648,45 € i es preveu una dotació plurianual per l'any 2010 de 93.931,55 €. Pel que fa al finançament, en el quadre que s'annexa, ja hi ha la consignació per atendre la distribució de l'any 2009 i es crea la previsió amb recursos municipals per l'any 2010 de 93.931,55 €. Segon, exposar al públic l'esmentat expedient número 1/2009 de modificació de crèdits durant un termini de 15 dies previ anunci al Butlletí Oficial de la província perquè tothom que estigui interessat pugui presentar les reclamacions o suggeriments que cregui necessaris. I tercer i últim, transcorregut el termini d'exposició pública sense que es presentin reclamacions o suggeriments, s'entendrà que l'expedient queda aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord plenari. No obstant això, el ple de la corporació acordarà el que cregui més adient.
Per defensar aquest punt, deixo la paraula a Antoni Claramunt.
Aquest expedient només afecta l'Ajuntament i s'ha fet bàsicament per dos motius. El primer, la remodelació de les pistes de tennis i pàdel. Per la incorporació d'una pista de tennis més al projecte inicial amb un cost de 93.931,55 € i establir que aquesta despesa tindrà caràcter plurianual 2009-2010. La consignació prevista pel 2009 no varia, però de cara al 2010 s'adquireix el compromís de finançar aquesta modificació en el pressupost d'aquell exercici. Segon, incrementar l'aportació a determinades partides de despeses amb ingressos ja recaptats i que no estaven pressupostats o que la quantia pressupostada era inferior. De l'estat de despeses que són incrementades, cal destacar per la seva quantia o següents. La partida 13.100, retribució personal laboral eventual 11.912,53 € i la partida 62.200, servei d'ampliació cementiri 16.998,80 €. Les altres partides són de petita quantia i no creiem que tinguin massa incidència. Dels ingressos recaptats cal ressaltar les següents partides. Partida 39.900, altres ingressos diversos, 16.096,49 €. La partida 39.905, indemnització assegurances, 3.713,34 €. Partida 42.001, altres transferències de l'Estat, 12.633,84 €. Partida 45.400, d'empreses públiques, 22.473,50 €. Partida 48.000, transferències de famílies sense ànim de lucre, 9.294 € i partida 52.100, interessos de dipòsits bancaris, 3.616,16 €.
Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana?
Sí. Després del resultat del Compte General d'aquest any 2007, doncs, la veritat és que hem perdut tota la confiança en qualsevol de les previsions que es puguin fer, i més mentre no se'ns doni una resposta. I per tant,
no ens atrevem a dir que aprovar-ho i això és cert, perquè la veritat és que donat els precedents, poca fiabilitat, no? A part de que no sé, hi ha alguna partida així que també la trobem estrany, en temps de crisi que ens augmentem la previsió de despesa en atencions protocolàries i representatives, per exemple, no? Que hi havien previst 4.500 i ara l'ampliem 5.000, més del doble, diguéssim, no? 5.200 euros més en un any, com el que estem visquent, no? A part, si entenem de que aquestes modificacions de crèdits es fan doncs, per poder ajustar-nos a més el pressupost i tindre un pressupost més real, ara que estem doncs, a la meitat de l'any, per així poder encarar al final d'any amb un pressupost doncs, més... havent vist aquests primers 6 mesos i poder-nos ajustar millor, i amb la voluntat que expressava l'alcalde doncs, fa uns moments, trobem veient l'error que hi ha hagut el 2007, no costaria res intentar subsanar-lo, no? En el 2009. Com? Tornem a estar igual, no? Estem juliol, grans ingressos ja s'han produït i no veiem cap modificació de crèdit. Què vol dir això? Hauríem d'entendre, però aquest cop no ho entenem perquè ja no ens ho creiem, però ingenuament hauríem d'entendre que aquest any sí que els ingressos seran igual que els pressupostos perquè ja s'ha mirat i és real. I per tant, ara que fem unes modificacions de crèdit, no les fem. No modifiquem, per exemple, l'impost sobre vehicles perquè realment s'ha cobrat el que es va dir que es cobraria. Estem a juliol, ara ja se sap. I no fem cap modificació de crèdit. Per tant, tornem a estar en el mateix, no? D'aquí deduïm de què s'han cobrat aquests diners, no? I recordem que es va pressupostar més de 500.000 euros, no? De l'impost sobre vehicles, quan l'any passat se'n van cobrar poc més de 300.000, no? O sigui, un augment molt alt que vam dir que no l'enteníem, no? Quan a tot arreu les ventes de cotxes baixen, aquí Navàs no, es preveu augmentar i ara tenim unes modificacions de crèdit i no es modifica aquest, no es modifica. Entenem que s'han cobrat aquests diners o entenem que tornem a estar com el 2007, que aquestes ganes de millorar són inexistents.
Bé, la modificació de crèdits permet això, no? Fer, com diu, modificar el pressupost que es va fer inicialment. El que passa que sí que hem de dir doncs, que és important tenir cura a l'hora de fer el pressupost, perquè, per exemple, de les pistes de tennis, que nosaltres estem molt contents que se'n facin dues, doncs això no, que no es tenia previst i sembla ser doncs, que les demandes o pel que hagi estat doncs, és possible que es facin dues pistes de tennis i hi hagi incrementat el pressupost. Ara bé, el tema dels nínxols, i em sembla que tots sabíem doncs, que hi hauria d'haver una ampliació de nínxols perquè es havia comentat doncs, que en quedaven molt pocs. Per això nosaltres el que demanem és això, no? Una mica més de cura a l'hora de fer el pressupost amb segons quins aspectes, perquè llavors no ens trobaríem en què les modificacions haguessin de ser tan exagerades.
Sí. Bueno, jo el que vull dir és que el que presentem és una modificació de crèdit i d'alguna manera, Joan, m'estàs parlant de vehicles, més aviat hi ha com una liquidació que en el seu moment doncs, també ho presentarem i o al màxim decorada possible i poder d'alguna manera treure aquest mal sabor de boca que tens. Deixa'm dir-te una cosa que has fet menció amb el tema protocolari. Mira, ja parlo a nivell potser comercial o a nivell del que vulguis, no? Les despeses protocolàries, fer-les sempre són bones, perquè si es fan ben fetes et retornen amb escreix. M'explico. Vull dir, aquestes despeses protocolàries que es fan és perquè es va doncs, a visitar directors generals, es va a consellers, es va a fer efecte de buscar recursos i buscar coses pel poble. Vol dir que sí que ho incrementem, incrementem, s'ha incrementat perquè s'ha fet molt treball amb aquesta parcel·la, amb l'única finalitat de que això en retorni, en retorni amb escreix aquest increment que es produeix amb aquesta partida. No hi ha més aquí. Ja? És el intentar o moure'ns, anar per poder recollir coses profitoses pel poble de Navàs.
El fet d'anar a veure un director general, això per això s'inclouria dins d'aquesta partida? No serien despeses de viatge o...
Sí, però a vegades sempre
no entenem comporta, que hauria d'haver des d'aquesta partida.
Sempre comporta coses protocolàries que a vegades pues, t'ajuden molt i no solament el viatge, vull dir, pues, aquell... aquell
regal
o aquella cosa pues, que tots sabem pues, que s'han de fer perquè això pot recompensar.
Una cosa, em dius que les comptes que estic dient és millor tractar-les amb la liquidació que ja que...
Jo li dic perquè l'altre dia també m'ho vas comentar a la informativa,
sí, sí.
I la veritat és que en aquests moments pues, el tema de dels impostos i tot això, doncs, bueno, estem acabant de tancar.
Jo dic perquè en la liquidació no, sabrem el que ha passat, però no ens permet. L'avantatge del pressupost és que tu pots dirigir encara, no? O sigui, la liquidació et diu el que ha passat. I en canvi en el pressupost és quan tu governes, no? Quan tu dius cap on aniràs, no? I si tu tens les dades i les modifiques, pots canviar el rumb. Si et diuen les dades quan ja s'ha acabat, de poc et serveix. Hauria de servir per veure que ens hem equivocat i millorar l'any a sobre. Hauria de servir.
Bé, si us sembla, passem a votació. El que passa que abans, deixeu-me ni que sigui per un moment fer un incís amb una cosa que m'ha posat una mica la vella gallina i amb la sensibilitat que en aquests moments sí que volia fer la reflexió quan parlem de regals, eh? Vull dir, sobretot...
Suposo que tothom entès el...
Evidentment, totes aquestes partides estan convenientment justificades, documentades, eh? Vull dir, com que està avui a l'hora del dia aquest tema, vull dir que en som extremadament curosos amb la donació i amb la recepció.
Són coses molt senzilles.
Molt bé, doncs si sembla, passem a votació. Vots a favor d'aquesta proposta?
7.
Vots en contra?
3.
Abstencions?
2. Per tant, el dictamen queda aprovat per majoria absoluta.
Què passaria amb l'apartat número 5, l'àrea d'alcaldia, presidència? El 5.1 és l'aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d'habitants a 1 de gener del 2009.
En aquest sentit, els acords que es proposen en el dictamen diuen així: primer, aprovar en els seus propis termes la xifra de padró municipal d'habitants referit a 1 de gener de 2009, segons el següent resum, que són 6.243 habitants, manifestar la no conformitat amb la xifra comunicada per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, que es concreta en l'actual xifra de 6.237, i tercer, plantejar una discrepància amb l'INE en el sentit que es detalla a continuació als efectes de sotmetre-la a l'informe del Consell d'Empadronament. La xifra de l'Ajuntament són 6.243, la xifra de l'INE 6.237. Lliurar a l'INE el corresponent fitxer C0848A009 i la documentació justificativa necessària. I cinquè i últim, autoritzar el senyor alcalde president d'aquest Ajuntament per l'adopció de les mesures necessàries per a l'execució del present acord. No obstant això, el ple de l'Ajuntament acordarà el que cregui més a dir.
Bé, doncs poca cosa més a dir en aquesta proposta, si més no, doncs manifestar aquesta nova dada actualitzada a 1 de gener del 2009. Som 6.243 habitants. I jo no diré que hi ha poca diferència amb l'Institut Nacional d'Estadística perquè no n'hi hauria d'haver ni cap, o sigui que el fet que tinguem una petita variació de 6 persones, doncs caram, són 6 persones. El que passa que això generalment són canvis de domicili, temes d'estrangeria, que llavors el decurs de l'any es van regularitzant. I aquestes persones es van trobant de com venen les deficiències i durant l'exercici es van actualitzant, però bueno, sempre aquest decalatge i sol ser-hi es va actualitzant en tot moment. Però que sapiguem doncs, que som 6.000, en aquests moments, a 1 de gener de 2009, 6.243 habitants. i magatzem l'instant, doncs aquest dictamen també s'ha de posar a votació. No sé si hi ha alguna intervenció, crec, sí?
Sí, no, només dic que com a mitjans són 6, no? Però quantificant 9 euros de cara l'any que ve, si diuen que el plan Zapatero donarà 140 euros per habitant, doncs són 840 euros, no? Sí, doncs que...
840.000.
Sí, perdona.
Sí, sí. Bueno, esperem que es confirmi aquesta notícia i que li puguem donar un bon camí. Una intervenció per l'esquerra. Anem a votar, doncs. Vinga, vots a favor d'aquesta proposta. Passem a l'àrea de cultura, a l'apartat 6.1 i únic, que és l'aprovació, si s'escau, de la pobilla i les dames d'honor i de l'hereu i els fadrins de Navàs 2009.
En aquest cas, el dictamen que proposa la tinent d'alcalde delegada de l'àrea de cultura pel que fa als acords adoptats, diu: primer, aprovar l'actuació portada a terme per la tinent d'alcalde de l'àrea de cultura, educació i joventut per a l'elecció de la pobilla i les dames d'honor de Navàs 2009 i també per a l'elecció de l'hereu i dels fadrins de Navàs 2009 i, per tant, nomenar pobilla de Navàs 2009 Ana Carla Galiot Rodríguez, primera dama d'honor Ana Laura Casafont i Cendra, segona dama d'honor Ana Gemma Font Sensada, segon, nomenar hereu de Navàs 2009 en Xavier Costa Badia, primer fadrí en Ferran Prat Riba i segon fadrí en Guillem Sant Miquel i Safont, desitjant-los-hi tota classe d'encerts durant el seu mandat i que portin el nom de Navàs arreu de les comarques catalanes. Segon, la seva proclamació s'efectuarà en acte públic, en concret el dia 22 d'agost de 2009, durant els actes de la Festa Major. No obstant, el ple de la corporació acordarà el que cregui més oportú.
Bé, abans de cedir la paraula a la delegada de l'àrea de cultura, fer referència a que una de les candidates que anem a anomenar, la Gemma Fontsensada, és filla del Pere Font i que, per tant, tal com marca la normativa, doncs, en aquesta votació no podrà participar. En el cas amb la paraula a la Caral.
Res, jo només vull felicitar els hereus i les pobilles i dames i fadrins que entren aquest any, encoratjar-los que facin tan bé la feina com han fet els sortints, perquè realment és dels pobles que pel que he anat veient des que vaig agafar el càrrec, que els van seguint bastant tots i van tots en massa, perquè cada cop menys. Per exemple, la setmana passada el Ministre de Montserrat ha deixat el tema pobillatge, perquè tenen problemes que no es posen d'acord i que no va la gent, i la veritat és que des de Navàs això és important, que siguem tots i res. També voldria agrair molt personalment totes les entitats que venen a escollir els hereus escollits, perquè aquest any també eren molts i hi havia molt nivell i hem estat aquí passant tota cosa, sí que agrair que hi hagi tanta gent, tant com a candidats com a entitats que voten. Res més.
Abans de cedir les paraules als vots polítics, deixeu-me que preveient ja el resultat de la votació, en tot cas sí que feliciti amb el Pere Font pel nomenament que suposem tindrà la seva filla en aquests moments, així com evidentment a la resta de pares i familiars dels 6 que anem a nomenar avui. Esquerra, hi ha algun comentari?
Renés, sumant-nos a les felicitacions, tant dels sortints com dels nous i les noves nomenats, que esperem que portin el nom de Navàs arreu dels pobles de Catalunya i que en donguin una bona imatge, cosa que no en dubtem.
Bé, igual, felicitar-los i bé, esperar doncs, que ens representin el poble de Navàs com cal per tot Catalunya, que esperem que així ho faran, doncs, perquè com ha dit la Caral, sembla ser doncs, que hi ha un molt nivell i això doncs, a més ens bulleix encara més doncs, l'elecció. No?
Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor d'aquesta proposta?
S'aprova per unanimitat.
A l'apartat número 7 de grups polítics és el 7.1, aprovació si escau del dictamen formulat pel grup municipal d'Esquerra Republicana en relació a les urgències mèdiques de la Conselleria de Salut a la Catalunya Central. cal dir que aquí, a la reunió informativa d'aquest ple que tenim en aquests moments, el grup municipal d'Esquerra Republicana va presentar doncs, una moció per ser debatuta i aprovada en el dia d'avui referent doncs, a aquest tema de les urgències mèdiques que ara parlarem tot seguit. Com que hi ha hagut aquesta casualitat en el temps, que també aquest tema es va parlar el dilluns passat en el decurs del ple del Consell Comarcal, aquesta alcaldia, en tant també que portaveu del grup de Convergència en el ple del Consell Comarcal, va fer la proposta en el grup presentant d'Esquerra Republicana, ja que s'estava fent una moció conjunta de tots els grups polítics presents en el Consell Comarcal per consensuar una proposta, repeteixo, conjunta en aquest tema, doncs si podíem esperar doncs, quin era el contingut redactat final d'aquesta proposta i que en el ple d'avui tots els grups presents aquí doncs, proposaríem una esmena a la totalitat que no va en contra ni molt menys d'aquesta moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana, però sí que recull amb un percentatge altíssim l'esperit que presentava Esquerra Republicana aquesta proposta i que feien el seu redactat doncs, que avui el poguéssim aprovar per part dels quatre grups. No sé si el secretari em pot informar, però jo crec que caldria primer llegir la proposta d'Esquerra Republicana i en tot cas doncs, llavors passaríem a parlar de l'esmena a la totalitat.
Bé, pel que fa a la moció, els acords a adoptar que formula la mateixa diu així: demanar la compareixença dels responsables sanitaris davant d'aquest consistori per informar-nos de les previsions de l'Institut Català de la Salut com a proveïdor del Servei Català de la Salut pel que fa a l'atenció sanitària urgent de Navàs i a la comarca del Bages. 2. L'Ajuntament de Navàs prendrà en consideració qualsevol mesura que millori l'atenció sanitària urgent de la població. 3. No s'acceptarà cap mesura que signifiqui la pèrdua de qualitat en l'atenció sanitària urgent adquirida fins avui i per la qual s'ha lluitat en els darrers dos segles. 4. Els possibles canvis i reformes hauran de comptar amb el consens de les comunitats afectades. I 5. I últim, fer arribar aquests acords a l'Institut Català de la Salut, al Servei Català de la Salut, al Consell Comarcal i a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Amb tot, el ple acordarà allò que considerin més convenient.
Per tant, com que ja ha presentat en el principi, previ a l'entrada en aquest ple, ja us ho comentava a l'inici, que han endarrerit una mica el començament d'aquesta doncs, esmena a la totalitat que presenten tots els grups polítics municipals, i atès que l'aprovació d'aquesta esmena faria de caure la que ha presentat Esquerra Republicana, el que demanaria al secretari que llegeixi aquesta que presentem tots conjuntament.
Bé, l'esmena a la totalitat, pel que fa als acords adoptats, diu així: primer, demanar la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut Bages-Solsonès per informar-nos de les previsions de l'Institut Català de la Salut com a proveïdor del Servei Català de la Salut pel que fa a l'atenció sanitària urgent a la comarca del Bages. Segon, que la implantació de l'acut no es posi en marxa fins després d'un període de temps raonable en què tots els municipis afectats i els professionals dels equips d'atenció primària hagin estat informats del pla funcional de desplegament de l'acut. Tercer, no s'acceptarà cap mesura que signifiqui la pèrdua de qualitat a l'atenció sanitària urgent adquirida fins avui. Quart, els possibles canvis o reformes hauran de comptar amb un ampli consens de les comunitats afectades després d'escoltar i incorporar, si s'escau, les suggerències que puguin millorar i o perfeccionar l'esmentat pla funcional. I cinquè i últim, fer arribar aquests acords a la gerència de la Regió Sanitària de la Catalunya Central del CatSalut, a la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut, al Govern de la Generalitat i als ajuntaments de la comarca pel seu coneixement. No obstant, el ple de la corporació resoldrà el que cregui més adient.
Bé, atès que la proposta inicial era presentada per Esquerra Republicana, crec que el que pertoca en aquests moments és que comencin ells amb la defensa d'aquesta proposta.
Bé, com s'ha pogut veure de la nostra moció a la moció consensuada per tots els grups polítics, pràcticament no hi ha diferència. En tot cas, el que es millora. Per tant, nosaltres no tenim cap inconvenient en votar aquesta moció presentada per tots plegats, entenent que és bo que pel municipi, de que se'ns informi de la previsió que hi ha, dels plans que hi ha a nivell de les urgències en horari nocturn i de cap de setmana, trobem important que ho haguem pogut consensuar a nivell de tots els grups polítics i també trobem important que també tots els grups polítics representats al Consell Comarcal hagin consensuat la mateixa moció. Per tant, pensem que això farà una mica de pressió, si més no, a la necessitat d'haver d'escoltar tothom i d'haver d'agafar els suggeriments que sorgeixin dels diferents municipis i, per tant, no ens farà perdre la qualitat de l'atenció sanitària que tenim.
Bé, abans d'entrar al ple, el regidor de Sanitat, en tant que sabia que com a portaveu de Convergència en el ple del Consell Comarcal portava molt fresc aquest debat, doncs m'ha cedit molt gentilment l'oportunitat de poder-ho defensar. Estic en la línia de la IMA. Evidentment, el fet que hi hagués el ple i que la Junta de Portaveus fos àmpliament discutit una redacció que tots ens sentíssim còmodes, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Popular i Convergència i Unió, doncs ha facilitat molt que en el dia d'avui també hi ha això i ens vingués una mica la feina feta. En tot cas, dic que el que estem aquí parlant és una aplicació que parteix, diguéssim, dels acords de la Mesa Sanitària de Manresa i el Bages i que aquesta aplicació o inici de l'acut estava prevista en principi, deien els rumors, que a partir d'aquest mes d'octubre doncs ja es posaria en marxa. Es posaria en marxa amb l'àrea assistencial de l'entorn de Manresa. En aquest sentit estic parlant, no voldria descuidar-me de cap municipi, de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Sant Joan de Vilatorrada. I per tant no afectava encara a Navàs. Però ens ha semblat oportú portar-ho aquí al ple perquè pensem que si a l'octubre o durant el 2009, principis del 2010, aquesta mesa sanitària de Manresa i el Bages posa en marxa l'acut de la zona sanitària de Manresa, és ben segur que amb els mateixos criteris i amb el mateix acord que s'hagi pres allà, a partir d'aquell moment, doncs durant el 2010, això es podria aplicar aquí a Navàs i a la nostra zona. A tots els partits d'allà presents ens semblava que tot i el treball que s'havia fet, potser no s'havia fet un acord ampli amb les parts implicades, amb representants dels treballadors, de la part sanitària, amb representants dels usuaris, amb tot el sector mèdic en definitiva i també evidentment amb els representants polítics. I el que fa aquest acord en definitiva és posar en marxa un procés de diàleg que el que farà és que la posada en marxa d'això sigui el menys traumàtica possible, tot i que es preveu que ho pugui ser, atès que sembla que hi ha moltes parts implicades, entre elles el nostre sector polític, que diu que probablement es perdi qualitat assistencial. Però bé, en tot cas, penso que a partir del diàleg i de les bones formes i de l'entesa d'aquest sector es pot millorar aquestes decisions que sempre que vulguis que no, i més amb el sector sanitari, sempre hi ha una sensibilitat de l'usuari especial i ben lògica.
Bé, si em permets un moment, jo penso que és important ressaltar que nosaltres amb aquest acord tots plegats demanem als responsables sanitaris que vinguin i ens informin de les previsions, i això ho podem fer a partir d'ara que hem fet aquest ple, encara que ells perquè ens expliquin quan tenen previst i com ho tenen, i nosaltres amb molta previsió de molt temps tinguem temps de parlar-ne i posar-nos d'acord.
Evidentment. Més endavant.
Bé, el consens és lògic perquè és per un millor de servei al ciutadà i el que hem d'intentar és de no perdre la qualitat del servei que tenim, no? Imagino que tot això també servirà per una millora de condicions laborals pels professionals, que això ajudarà doncs també a un millor servei i una millor atenció. I bé, pensem doncs que molt bé, estem totalment d'acord, endavant.
Per tant, doncs passaríem a votar, pots a favor?
Sí. Ah, sí. Sí, només, bueno, com veieu, la proposta està feta per tothom, tant a Manresa com aquí ens hem afegit a la proposta, la conselleria la porta a algú del PSC, a partit nostre, però no tenim cap problema ficar-nos al costat de la gent quan realment això pot afectar la gent. Vull dir, per això es va decidir això a Manresa i per això s'ha decidit estar amb aquesta proposta. Som un mes i s'ha de millorar el servei a la gent, som un mes i som els primers que reclamarem que això funcioni.
Perfecte, doncs ara sí, passaríem a votar. Vots a favor?
S'aprova, bueno, en primer lloc l'esmena, eh?
Sí, estem votant l'esmena, per tant l'aprovació de l'esmena, quedi clar, faria de caure el nostre.
Exacte, eh? Per tant l'esmena a la totalitat s'aprova per unanimitat, aleshores la moció inicial ja no se sotmet a votació perquè de cap.
Bé, passaríem ja al darrer apartat, que és l'apartat de...
No, no.
Hi ha més mocions. Hi ha més mocions. Ja?
No. No, però no hem de votar, no hem de votar...
No, 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 de cal, de cal. Sí, sí, el votar a favor i l'altre ja de cal.
Ara les mocions...
Hi ha mocions d'urgència presentades? No? Doncs ara sí, passem a l'apartat de pregs i preguntes.
Sí, a veure, un prec. Tracta del tema de la circulació i la senyalització. Darrerament, en aquest poble, aquests últims mesos, hi han hagut canvis importants en la circulació, sobretot d'aquesta banda del poble. Aquests canvis van ser informats, es van passar críptics, informatius, la gent ens hi vam haver d'acostumar, ja no ens posarem ara a discutir de si ens semblen bé o no, perquè és un altre tema. I bé, quan ja hi estàvem acostumats, resulta que de cop i volta es torna a canviar els sentits d'alguns carrers, alguns que només es podien anar en un únic sentit, de cop i volta van començar a poder-se anar en doble sentit, de cop i volta van desaparèixer senyals, ara se n'afegien, ara se'n treien, ara es tapaven amb bosses d'escombraries, i la gent d'aquesta banda del poble, i jo en soc una, per exemple, no enteníem què passava. De cop i volta et venia un cotxe de cara i deies, però bueno, que la gent s'han tornat bojos o què? Què és el que està passant aquí? Molts ens vam endur bastants ensurts, hi ha hagut més d'una topada aquí en aquest poble, per sort no hi ha hagut cap desgràcia, però hi podria haver sigut, i nosaltres volem demanar, és un prec per demanar, sisplau, coses d'aquest tipus, que poden portar problemes, poden portar ensurts a la població o topades, val la pena que s'avisin, si més no a la població afectada, i no costa res doncs, de posar un cartell que digui a partir del dia tal, aquí aquest carrer que era un sol sentit ja serà de dos, no passa res, es pot informar i la gent anem tranquils, perquè a veure, tots els que fem un mateix trajecte diàriament, evidentment, almenys jo, però no, crec que no sóc l'única, no ens anem mirant els senyals, perquè ja ens ho sabem. Ja ens ha costat acostumar-nos al canvi, un cop ens hi hem acostumat no anem mirant senyals, i per tant anem passant pels puestos que ja ens hem après que s'ha de passar, i llavors et trobes amb un cotxe de cara, més d'una vegada. I voldríem demanar, sisplau, que s'informi. El fet de que s'informi en un ple, o de que es tapi un senyal o tal, la gent no se n'entera. La història, el que demanem nosaltres és que no costa res de posar un cartell informatiu, un cartell ben gran a les cantonades que digui alerta, perill, a partir d'ara vindrà un cotxe de caga. No costa res.
En tot cas, reconèixer que aquesta informació es va donar puntualment en el ple del mes de maig i es va passar en els mitjans de comunicació locals. Un altre prec.
Sí, bueno, des de l'esquerra també, i escoltant nombroses veus del poble, com sempre intentem fer, per altra banda, creiem la necessitat de fer un prec urgent en aquest ple girant al voltant de la necessitat d'arranjar i adequar alguns carrers del poble i zones del poble. Que pensem concretament que n'hi ha dues de molt concorregudes que caldria una actuació ràpida. Una és la zona davant de l'Eix, que arriba fins a la carretera de Gaià. Com ja sabeu, és una via cada vegada més concorreguda i que a més va molt bé per descongestionar el trànsit del mig del poble i alhora doncs, per fer parada a l'Eix. L'altra és ja la famosa, que inclús hi ha algun que s'ha atrevit a fer i a sortir al Facebook, que és l'aparcament i accés al pavelló, que ja sabem que és usat per centenars de persones que cada setmana es troben, van allà i a vegades principalment quan plou està en condicions bastant lamentables. ja ens imaginem que aquestes zones estan contemplades amb el futur POU per tal d'arranjar-les, però de ben segur tots estem d'acord que el pla urbanístic encara trigarà un temps a posar-se en marxa, no? I creiem que això és una tasca necessària i que per aquí es posem, doncs, que demanar a l'equip de govern, doncs, que posi fil a l'agulla i donem una solució definitiva, ràpida i efectiva amb aquest tema. I ja que aquestes dues vies, doncs, són bastant, principalment quan plou, bastant desastroses i caldria solucionar-ho.
Un punt que m'he oblidat, afegint amb el tema de circulació i de una mica per evitar els perills, a la zona de la carretera de Gaià, quan se surt del carrer de la Pau, a mà dreta, hi ha uns herbassars que hores d'ara són immensos i que, com que la carretera de Gaià en aquesta banda fa baixada, si et ve un cotxe per allà quan surts i és que no el veus. El veus quan el tens a sobre. No costaria res, doncs, retallar una mica tots aquests herbassars que hi ha en aquests moments.
També volem aprofitar l'ocasió per fer-nos ressò de, veient que no se n'ha parlat, se'ns ha fet arribar, com se'ns deia que s'ha fet arribar a tots els grups polítics, doncs, una moció d'un grup polític de la CUP que no té representació en l'Ajuntament, on insta l'Ajuntament a que es faci un carril bici en el pla urbanístic, que estigui contemplat en el pla urbanístic. Nosaltres, ja dic, repeteixo, ens agrada que ens utilitzin per portar al ple temes que puguin que importin als ciutadans, i per això ho fem, no? No ens hem volgut fer nostra la moció perquè esperem la presentació de la redacció inicial, no? del POM, que sembla ser que se'ns va informar que es faria en tornant de vacances i per tant és pròxim, i preferim, doncs, parlar-ne quan sapiguem ja com la redacció d'aquest pla urbanístic. Un altre. El grup d'Esquerra, som conscients de que aquest any és un any complicat pels efectes d'aquesta crisi que està afectant, doncs, arreu, no? Ja no només al nostre país, sinó a molts llocs, no? I en particular, doncs, també a Quinabàs, no? Volem proposar, hem fet una llista amb tot l'ànim constructiu, de propostes per poder alleugerir les conseqüències de la crisi en el nostre poble, no? Comença primer amb un petit estudi de veure com és, de veure que la crisi, doncs, és realment profunda, no? Fent un llistat del nombre d'aturats, no? Veiem que malauradament s'han batut tots els rècords, mai havíem tingut tants aturats com tenim actualment. Estem a la ratlla dels 500. Pensem que, doncs, el juny del 2007 estàvem a 200 i ara estem a la ratlla de 500, i ara sembla que no augmenta més, no? Esperem que així sigui, no? Però mai ja s'havia arribat a aquestes quantitats. L'any que havíem estat a més, estem a l'any 86-87, que pujàvem als 450, va ser molt puntual i ràpidament es va recuperar. Ara sembla ser que això pot ser més llarg, i els problemes que això porta són molt alts. Nosaltres, humilment, des de l'oposició, presentem un seguit de propostes que creiem que podríeu tenir en compte de cara a pal·liar, a alleugerir els efectes que aquesta crisi porta porta al poble de Navàs, no? I per això us fem donació d'una còpia d'aquestes propostes a cadascun dels grups municipals. Bàsicament no vull llegir-les totes ni molt menys, però caldria destacar en primer punt important doncs, la gestió i el que s'hauria de fer del control pressupostari, no? És la primera eina que creiem nosaltres per tal de que l'efecte de la crisi es noti menys, no? D'altres propostes doncs, van en augmentar coses que ja s'estan fent, no? No sé, ja un seguit no voldria llegir-ho tot perquè pot ser pesant, no? Però per exemple, doncs, posant-nos ja coses que ens afectin a nosaltres directament, doncs nosaltres proposem que els grups municipals, per exemple, es veiem reduïda durant aquest any o mentre duri aquesta crisi l'aportació municipal que l'aportació que rebem, no? Nosaltres diem que es podria reduir un 25%. Demanem que els sous dels càrrecs electes com a mínim es congelin, no? Són poder petits detalls, però que són uns gestos que creiem que dona idea de que l'Ajuntament està pel cas, no? Hem de prioritzar pues, que les compres de l'Ajuntament es facin en establiments del municipi, no? Això faria que no hi haguin tants aturats en el nostre poble. Reduir el termini de pagament de les factures, el que s'ha dit en el principi del ple, no? No sé, hi ha diverses, també hem fet diverses propostes en el que seria per impulsar l'activitat empresarial i comercial, aprofitar sobretot el nou pla urbanístic per dissenyar el poble de manera que els comerços puguin tindre més sortida, en polítiques d'ocupació. Pues intentar impulsar la contractació de persones que estiguin en situació d'atur, que moltes vegades doncs, segons quines famílies les hem d'ajudar perquè han de poder pagar la llum o coses d'aquest tipus, doncs perquè si igualment els hi han de donar una ajuda, no fer-los un contracte ni que sigui petit, però que a canvi de fer aquesta ajuda poguessin realitzar algunes tasques i se'ls veiessin obligats també a formar-se per tal de poder-se'n sortir. No sé, ja us ho llegireu i són unes propostes que repeteixo amb ganes de donar una visió, ens puguin ajudar a repeteixo, a pal·liar els efectes d'aquesta crisi.
Molt bé, més de baix.
Nosaltres només volíem fer esment un parell de punts que englobaran el mateix raonament una mica, no? Que serien, per una banda estem satisfets de veure que el tema de les pistes de tennis i de pàdel, que és un tema que ja n'havíem parlat nosaltres més d'una vegada, que finalment s'hagi recapacitat en aquest aspecte i per tant en lloc de ser una sola pista de tennis es continuen sent dues. I ja havíem recordat la necessitat tant a l'hora de fer campionats com de l'interès que hi pugui haver per la gent que practica aquest esport. I per tant estem contents que hi ha hagut aquest replantejament per part de la regidoria d'esports i suposo que els que l'hagin influïda. I llavors també veiem amb bons ulls i sobretot amb aquest afany de ser potser més rigorós amb el tema econòmic, doncs la qüestió dels canvis en els pagaments, en el sistema de pagament. I que d'alguna manera doncs, el Toni Claramunt controla aquesta part i penso que l'ànim és de que hi hagi més rigor. Són petites accions que em sembla que s'ha de seguir en aquesta línia i que no, en aquest no és un prec en el sentit de que s'hagi de fer res, sinó que s'ha de continuar en aquesta mateixa línia.
Res més?
No.
Bé, doncs aquí acabaria l'apartat aquest de precs i preguntes, que avui s'ha convertit una mica en precs i propostes, una mica marxant una mica del guió, però que és d'agrair que es facin també propostes, que, malgrat sigui per aquesta via, ho tindrem en compte, ens ho mirarem, jo crec, amb molta atenció, perquè evidentment a darrere doncs, hi ha un treball i un interès pel poble que tampoc com aquí del govern no podem no podem menysprear. Bé, en tot cas, acabar el ple d'avui, que és el del mes de juliol, en el qual suposo que ho hem notat tots, que és el del mes de juliol per la calor que fa la sala. O sigui, sempre, el juliol sempre fem aquella proposta de que aquesta sala doncs, hi ha de posar aire condicionat
i calefacció
l'hivern.
Hem fet una modificació de crèdit i...
Haurem de fer aquesta modificació de crèdit, evidentment, sí, sí. A la que sigui possible, evidentment. En tot cas, sí que és el ple de juliol. Això vol dir que en breus dies, d'una forma immediata, doncs, molts navassencs i navassenques doncs, començaran, aquells que ho tinguin a bé, doncs, el període de vacances. Llestimosament, això potser no serà possible per alguns navassencs, que hi ha referència ara, doncs, el Joan Bertran a la intervenció. Evidentment, aquestes xifres que ell ha dit, l'Ajuntament les tenim ben clares amb el nostre apartat estadístic. I per tant, doncs, jo diria dues coses. Una, sobretot, desitjar un bon estiu. Això és, evidentment, un bon estiu a tots els navassencs i navassenques, i aquells que tinguin o tinguem la sort de poder gaudir d'unes vacances laborals, doncs que les puguem aprofitar per allò que se'n diu per carregar piles, perquè al setembre el tindrem de seguida aquí. És un desig que fa aquest extensiu també, evident, per la proximitat que tenim doncs, a tots els regidors i regidores presents en aquesta corporació. I dit això, doncs, sense més temes a tractar, aixequem la sessió. Gràcies.